Caminant cap a les 6 de la tarda, a pas tranquil, una tarda d'estiu d'aquest 2017, 26 de juliol, i com que fa calor a molts punts del país, el que podem fer és refrescar una miqueta l'ambient i parlar de viatges a països freds. Estem tenint aquest estiu intens i amb molta actualitat i, de fet, amb notícies de, jo diria, de mes de desembre, i com que el ritme és bastant alt, doncs jo crec que viatjar a llocs com, per exemple, Groenlàndia, les illes Svalbard o fins i tot aquest país en el que més o menys tothom està d'acord que és un país preciós, Islàndia, ens ajudarà. I avui a Gravetat Zero hi tenim un periodista, escriptor i viatger que en sap un munt d'Islàndia, el Xavier Moret. Benvingut.
Gràcies.
Comencem aquesta ruta per llocs on no passarem calor, amb Islàndia, no perquè sí, sinó perquè és un lloc que encara no conec ningú que m'hagi dit que no li agrada. Ningú.
Jo tampoc. En tot cas, es queixen del temps i dels preus.
O que el deixin diferent. Sí, home, no, clar. Què val una cervesa a Islàndia, per exemple?
Uns 10 euros.
10 euros.
A vegades 12 i tot.
Una birra. Vas a fer una birra i et claven un menú de migdia, no? Està molt bé, això.
Sí, sí, sí. Però no, és un país meravellós. Ja que estem a Gravetat Zero, s'ha de dir també que els astronautes, abans d'anar a la Lluna, es van entrenar allà.
Ah, sí? Ah, sí?
Perquè hi havia la zona del volcà Askja, el paisatge més semblant a la Lluna que s'imaginaven que trobarien, i es van estar entrenant els de l'Apolo 11, em sembla que era allà, sí, al volcà Askja. O sigui, és un paisatge volcànic que té de tot, que és meravellós, que és molt bonic, i a més hi ha el contrast, que és molt diferent del que trobem aquí.
Vostè ha publicat alguns llibres, Islàndia, l'illa secreta, Islàndia, revolució bajo el volcán. Vostè, aquell any en què el volcà va deixar en aquella cendra, que van haver, evidentment, de parar tots els vols perquè les hèlixs dels avions podien paralitzar-se, vostè va cometre alguna temeritat?
Hi vaig anar, sí.
Hi va anar, eh?
Tan bon punt van obrir el trànsit aeri i vaig decidir anar-hi a veure com estava allò. I només arribar a Reykjavik arribaven les cendres del volcà, els cotxes estaven plens de cendra, els jardins també... Però els meus amics islandesos em deien que això era normal, que no tenia per què patir. Ells estan acostumats a viure en un país volcànic on hi ha més de 150 volcans i on cada 4 anys més o menys hi ha una erupció, i per tant ja estan acostumats, no ho troben. El que passa que en aquest cas el bloquejar el trànsit aeri se'n va parlar molt. El que vaig fer també l'endemà d'anar-hi va ser arribar-me fins al peu del volcà, fins a la zona on deixaven acostar-te, i parlar amb els grangers que tenien un metre de cendra. Allà ja es veia més la cosa més delicada. I d'allà va sortir el llibre Revolució sota el volcà, perquè era el tema de moda en aquell temps.
Un recorregut per aquest país ha de començar, evidentment, per la capital, que és Reykjavik. Mm. És una ciutat que barreja, no?, costums més antics, amb molta modernitat. És veritat que fa uns anys els gossos estaven prohibits?
Sí, sí, que és veritat. I van... Carai. Perquè transmetien una estranya malaltia. Ara ja no. Però fins i tot es va descobrir un ministre islandès que en tenia un amagat a casa, un d'amagat, i el van fer dipitir.
De contraband, el... gossos, sí, sí, de contraband.
Sí. I per tant, és molt veritat. És un país que té coses molt rares. També fins al 89 no s'autoritza la cervesa. Està prohibida la cervesa. Ja temien que es convertirien en alcohòlics. I de fet, cada, em sembla que és el 21 de març, se celebra el dia de la cervesa, que és el dia que la van autoritzar, i per celebrar-ho beuen tot cervesa fins que cauen rodons.
Aleshores, amb el fred que fa allà, què feien per escalfar-se?
Tenien el brennivent, que és l'aiguardent local fet de patates, que és molt més fort, però clar, la cervesa... El que fan ara és prendre la cervesa, una pinta, i tiren un xupito de brennivent, i així l'enforteixen una mica. Perquè oh, n'hem d'oblidar que són descendents dels vikings i que, per tant, són gent...
Són gent dura. De vida, eh? Són, sí, gent, sí, de vida. Sí, sí. Aquí diem els de Bilbao, no. Els, sí, d'Islàndia són pitjors.
Islàndia, déu-n'hi-do.
Hi ha molta història, hi ha literatura darrere d'aquest país, perquè, clar, evidentment, és un escenari ideal perquè passin coses. I, per exemple, el viatge al centre de la Terra, el viatge al centre de la Terra de Jules Verne, començava el seu viatge allà, no?
Sí. L'entrada al centre de la Terra està en un volcà d'Islàndia, es diu Snæfellsnes, i ell entrava per allà i acabava sortint a les illes eòliques, a Itàlia, però els islandesos diuen que no pot ser veritat.
No, clar,
si
no
fos veritat, diu, Islàndia estaria buida. Diu, perquè tots haguessin fugit cap al Mediterrani. Però sí, això li dona màgia. Creuen amb els elfs, amb éssers ocults, tenen una religió pagana que està bastant vigent.
Què vol dir? Que creuen? Realment és folclore? Sí. És folclore?
Els elfs són uns éssers ocults.
Però hi ha algú que s'ho creu, això?
Sí, segons una enquesta islandesa, hi ha un 60% dels islandesos hi creuen.
Hòstia, que divertits que són els...
I un 5% diuen que els han vist, que això ja han d'haver begut molt per poder-ho dir.
Sí, però clar, si aquest aiguardent de patates és tan potent com dius, potser sí que... I en veuen dos i tres alhora, també.
Sí, però a més a més, en el Ministeri de Transports, ja en el sector de carreteres, hi ha un encarregat de dictaminar si en unes roques hi viuen elfs. I si viuen, les desvien.
Ai,
o sigui, et trobes carreteres a Islàndia desviades per no molestar els elfs. O sigui, que és un país, com que és volcànic, la terra està molt viva i acaben tenint unes creences que aquí no tenim en absolut.
Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Senyor De Niro.
Hola, bona tarda. És que jo m'estic preparant un paper perquè he de fer de pare de l'Abjorg, saps? I tot això d'Islàndia m'interessa molt. L'aiguardent de patata que deia vostè, sí. Lo dels elfs, clar, m'estic situant, m'estic posant en atmosfera. I volia dir-li si em pots recomanar alguna pel·lícula sobre Islàndia, també, per ambientar-me, saps? Per captar l'essència del país, you know what I mean?
I tant. Doncs sí, n'hi ha unes quantes. I tenen un bon director, el Baltasar Kormákur, que precisament és fill d'un pintor català que va emigrar a Islàndia als anys 60, el Baltasar Samperé. I llavors aquest el conec, el Baltasar Kormákur, va dirigir una pel·lícula que està molt bé per ambientar-se, que és Reykjavik Senú, que explica la vida en el barri central de la capital. I aquesta té molta gràcia. I llavors una altra que es diu Cold Fever, que em sembla que no està traduïda aquí, però que és molt boja, però és molt islandesa, perquè és un japonès que va deixar les cendres del seu pare amb un riu islandès, però no se n'adona que l'hivern hi fa molt fred.
Miri, senyor De Niro, vostè hauria de saber, posats a buscar excel·lències orientals, en aquest cas occidentals, que vostè que té restaurants, allà una de les especialitats és el tauró podrit.
Ostres, tauró podrit? I
sí,
això
tauró podrit,
com
efectivament.
Això és molt viking. Això és molt viking, és una tradició vikinga, perquè quan arribava l'hivern enterraven els trossos de tauró sota terra i els desenterraven quan s'acabava l'hivern. Llavors continua mantenint aquesta festa que es diu Thorablot. Llavors quan arriba a finals de febrer, que veuen que ja arriba al final, desenterren el tauró i amb aquest temps s'ha podrit i té un gust d'amoníac molt fort.
Però això
emociona els islandesos vivament.
Els emociona i després els fa córrer
A veure Brennivin, per oblidar.
Home, a veure que...
També es mengen un cap de xai partit per la meitat, amb l'ull i tot, i es mengen el cervell, l'ull, i això els fa sentir vikings i forts i connectats a la terra.
Doncs mirin, va bé que em tregui aquest tema, perquè m'interessa saber com són ells. Són gent afable o són
molt
gent...
Molt afable.
Sí?
Sí, ells se'n diuen... Ells mateixos s'autoqualifiquen dels latinos del nord. Jo he viscut a Suècia, i Suècia són freds, són distants, esquerps, en canvi allà, potser perquè vaig conèixer la gent adequada, però des del primer dia et sents molt ben atès, t'admeten de seguida, et porten un amic, et porta l'altre, són només 330.000.
Clar, això hi ajuda,
són poca gent,
també,
sí. I l'endogàmia és molt forta i de seguida vas conèixer molta gent i t'hi sents molt ben acollit.
Perquè per la gent que no tingui el mapa mundi ara mateix al cap, Islàndia està a mig camí d'Europa-Estats Units.
Sí, sí.
Potser més a prop d'Estats Units, fins i tot.
Sí, sovint al cap de setmana es troben joves de Nova York i de Londres que estan a la mateixa distància i es troben allà per, com que els bars de Reykjavik tenen bona fama, de bona música, d'obrir fins tard, llavors, com que hi ha el sol de mitjanit a l'estiu, veus moltes festes, això, nord-americans i britànics junts celebrant que estan a mig camí.
Hi ha tan poca gent, ara ens ho comentava, que et pots trobar fins i tot que la ministra d'Indústria del país et porti a casa un pastís. Vull dir que tot és tan proper, tot és tan proper.
Sí, sí, sí. Això em va passar a mi, que vaig anar a una festa d'amics islandesos i una amiga de l'altra ciutat islandesa, Kureri, volia portar un pastís i va dir, aniré a l'aeroport i li donaré la primera persona que conegui. I al cap d'una estona va trucar que la primera persona era la ministra d'Indústria. Jo vaig voler anar a rebre aquest pastís i va arribar la ministra amb un paquetet, amb un llaç, em va donar, em va desitjar bona festa, va pujar el seu utilitari i se'n va anar. I jo pensava, si aquí ho intentes fer amb un ministre, amb el Fernández Díaz o qualsevol que se t'acudeixi a donar-li un paquet, et cauen a sobre tots els segurates i et destrossen. Allà és un país més normal, diguem.
Aquesta música ens transporta ara una mica més al nord. Deixem Islàndia i ens n'anem a unes illes que estan perdudes allà a l'Àrtic, no? És l'última estació abans del Pol Nord. Són les illes Svalbard, on hi ha més ossos que persones, no? Hi ha més ossos que éssers humans, i allà està prohibit morir-se.
Està prohibit morir-se, però són unes illes precioses. Si vas a la punta del continent europeu, que és el Cap Nord, has de fer 1.000 quilòmetres més per anar a parar a les Svalbard. I si en pas 1.000 més, ja ets al Pol Nord.
Aleshores,
o sigui que estàs lluny de tot.
Com hi arribes a les Svalbard? Amb avió, evidentment.
Avió.
Però amb avió des de no tot arreu, evidentment.
Des de Tromsø. Has de volar des de...
Noruega.
Des de Noruega, sí. Des d'Oslo, de Tromsø, que són les ciutats habituals.
I quantes hores hi ha? 3, 4?
2 i escaig. No arriben a 3. Sortint de Tromsø, que ja és per sobre del cercle polar àrtic. És un lloc preciós, les illes Svalbard, de natura molt bèstia. Hi ha algunes mines russes, curiosament. Una ciutat abandonada minera que es diu Pyramiden, que a mi m'agrada força. Després hi ha una mina amb actiu que pots visitar.
Tu, com a... Si una persona ens està escoltant ara i li peta per anar allà, ho pot fer tranquil·lament, eh?
Sí, vull dir, no necessites, així com a Noruega no necessites passaport, allà necessites passaport. Però és una zona fàcil d'anar-hi. L'únic, has de comprar un bitllet i buscar un hotel allà, que són carets, però les Svalbard són com un petit paradís de la natura. Fred, però val la pena anar-hi.
Allà sí que no es deu pondre el sol per una gran diferència, no? Perquè vaig estar fa poc a Finlàndia i sí que es fa fosquet al vespre i allà a les 2 de la matinada hi ha un punt de llum, però...
Allà... Depèn de quina part. Si supera el cercle polar àrtic,
sí, allà.
Sí, esclar. El juny és tota la nit, és de dia, i quan torna, estan uns quants mesos sense sol, foscor total, però tenen les aurores boreals, que els compensa, estan tot el dia badant amb les llums del cel, i quan arriba la festa al març, quan torna el sol, fan una gran festa, i durant l'hivern tenen un festival de jazz a Longyearbyen, que és la capital, per celebrar-ho. A més, hi ha unes glaceres per tot arreu enormes, hi ha això, 2.500 habitants, 3.000 ossos polars. La majoria dels habitants són miners o científics que estan estudiant el canvi climàtic i turistes a l'estiu.
I els ossos polars i la gent com es porten?
Bé, són molt perillosos, o sigui, està prohibit.
Clar, és que a mi em faria una por viure en aquest
la
país.
La capital de les Svalbard, és obligatori sortir armat de la capital. Si vas a passejar pels voltants has d'anar amb una escopeta amb algú que la porti. Per poder disparar en cas... Hi ha hagut atacs d'ossos polars
Els ossos polars, si arranques a córrer, són més ràpids que tu?
Sí. Corren més i no tens solució. El que has de fer és quedar-te piet i que et confonguin amb una pedra.
I ells tenen por dels humans en alguna mesura o no?
Jo allà els he vist de lluny i no tenen por. Però els he vist molt de prop al nord de Canadà, a la badia de Hudson, que és on hi ha la migració d'ossos polars. I són molt tafaners i se t'acosten molt i poden ser agressius si tenen gana. Llavors és molt arriscat provar si tenen gana o no.
Allà també pots menjar bon sushi, suposo, no?
Sí, hi ha un restaurant de sushi, pots menjar balena... Sí. Tot és el més al nord del món. Hi ha la capella més al nord del món, el restaurant de sushi més al nord del món, i tots els restaurants tenen un os dissecat, un os polar, per si no el veus quan estàs allà. Et pots fer la foto amb l'os allà en el restaurant mateix. Hi ha un ambient com de pioners, i pots anar a navegar per la badia i sentir-te pioner tu mateix.
Doncs agafem el nostre vaixell imaginari i ens traslladem ara de les illes Svalbard, que me les apunto, eh? Això té molt bona pinta.
Sí, està molt bé.
Què pot valer un bitllet d'avió des de Tromsø fins allà?
No ho sé, no me'n recordo.
Allà no
he anat 3 vegades a les Svalbard, però no és excessivament car.
No és excessivament car.
El problema és això que dèiem, no t'hi pots morir, i a més, si no tens feina, no t'hi pots quedar. Només et lloguen un apartament per si tens feina, si no et fan sortir.
Hòstia, però ha de ser molt dur viure l'hivern allà, eh? O sigui, has de ser...
Ha de ser maco, jo que trobo.
A les aurores boreals, però la resta del dia que no hi ha aurores boreals, diu-n'hi-do. I a Groenlàndia. Marxem a Groenlàndia perquè està, això ja ho sabeu, més o menys, els que tingueu el mapa mundi al cap, entre l'oceà Atlàntic i l'oceà glacial àrtic, és gel pràcticament tota l'illa, un 80%, però li diuen país verd. Això per què? Greenland
és una tàctica de màrqueting. O sigui, l'Eric el Roig era un viking que va ser desterrat d'Islàndia, va anar a parar a Groenlàndia, així com Islàndia es diu el país del gel, ell va anar a parar amb un tros verd, devia ser l'únic que hi havia.
Això va ser el segle XI, que ho va descobrir. Sí. El segle XI es va descobrir Groenlàndia.
Clar, i Islàndia no es pobla fins al segle VIII. O sigui, són països que eren molt freds i la gent els tenia per inhabitables. I llavors, sí, allà hi viuen els inuits, i el que pots fer, sobretot, és la costa i alguna incursió cap a l'interior per veure les grans glaceres.
Bàsicament, la població és al sud, eh? És a dir, la població de Greenland...
I a la costa oest, també.
I a la costa oest, sí. Mirant cap a Estats Units, diguem-ne.
Sí, mirant cap a Estats Units, cap al pas aquest del nord-oest, que ara estan obrint, com que s'està desgelant, l'estan obrint a la navegació.
Al final sí que serà Greenland, eh? Si va caient el gel i es va fonent tot, aviat ja no caldrà.
El problema és que a Groenlàndia hi ha petroli. I, per tant, ara que es degela, més que abans era molt car treure'l. Ara que es degela és molt més senzill. I estan els xinesos al darrere, i són 56.000 la gent que viu en un país que és 4 vegades la península Ibèrica, o sigui, país immens, 50.000 persones. Si arriben els diners del petroli, ja estan comptant quan els hi tocarà cada un, que els hi tocarà molt. I com que són dependents de Dinamarca, estan calculant en fer-se independents per repartir millor.
Això...
Meteo Mauri.
Hola, Xavier, sóc en Francesc Mauri.
Anava a preguntar una cosa i ja m'has entrat tu.
Tranquil, cap problema, ho preguntes ara mateix. Jo porto alguns pronòstics del temps per quan tornis a Groenlàndia. Allà, a l'hivern, les temperatures poden baixar fins als 30 graus sota zero. I el rècord de fred, atenció, el van tenir el 9 de gener de 1954 a l'estació de Nordice, amb una temperatura de 66 graus sota zero. Jo et voldria preguntar, quines temperatures t'has trobat tu quan has anat allà?
Jo he anat a l'estiu. Tampoc no vaig a buscar patir. Aquests que viatgen per patir, a mi no em convencen. Ara, una vegada vaig anar a Alaska a l'hivern i vam arribar a 40 sota zero i és fred, ja. És allò que se t'entelen les ulleres i se't gela el tel i no veus res. El bigoti pots trencar trossos de gel. I no és molt agradable patir aquestes temperatures extremes. Però si vas a l'estiu estàs a 5, 6 sota zero, és suportable.
Em comentava que l'estatus de Groenlàndia encara té algun tipus de lligam amb Dinamarca.
Sí, és una autonomia de Dinamarca.
I ells poden decidir independitzar-se fàcilment algun dia? Han de fer-ho a través d'un referèndum?
Ho hauran de fer a través d'un referèndum, però suposo que els danesos no posaran tant problemes com aquí, per exemple.
Marxem de Groenlàndia, fem l'últim pas, perquè queden 3 minutets per arribar a les 6 de la tarda, fins a un altre d'aquests territoris que depenen, no?, de Dinamarca. Les Illes Fèroe. Les Illes Fèroe estan a mig camí entre Islàndia, Noruega i Escòcia, i si a les Svalbard hi ha més ossos que persones, a les Fèroe hi viuen més ovelles que persones.
No m'estranya gens. Sí, són illes molt verdes, són uns illots molt rocosos, són unes quantes, 7 o 8, però estan comunicades, com que tenen diners, per túnel sota l'aigua.
Ah, sí?
Llavors això fa que sigui molt fàcil desplaçar-se d'una illa a l'altra. Sí, estan molt unides, a més, sí, però és impressionant això, de veure que baixes sota l'aigua i tornes a pujar a la següent illa.
Que bèstia.
Però si veus vents per tot arreu...
És a dir, a l'hivern es deuen glaçar les carreteres, i deuen haver-hi peatges o no hi ha peatges?
No hi ha peatges.
Vaja, que estrany.
És molt agradable, les Fèroe. Tots aquests països depèn del temps, com ha dit el Francesc Mauri, i pot ploure i pot fer molt fred. A l'estiu no tan fred, però la pluja sí que t'empipa, perquè les Fèroe està molt bé fer, per exemple, un trekking a l'illa de Mykines, que vas veient com els frarets tenen els nius allà a la costa, arribes fins la punta amb un far i vas veient un paisatge molt esquerp amb cascades que cauen al mar directament, però que és preciós i val la pena anar-hi.
Em diuen que les Illes Fèroe també estan vivint un procés d'autodeterminació i que l'any que ve faran un referèndum per aprovar una Constitució nova que llavors sí podria obrir la porta a fer un referèndum sobre la independència. Ara depenen de Dinamarca, aquesta gent també.
Sí, depenen de Dinamarca. Però juguen a futbol, a vegades hem jugat contra...
La selecció de les Illes Fèroe existeix.
Sí. Són 50.000, o sigui que molt forts.
I tenen un sentiment nacional molt fort, ells, o...?
Depèn, com sempre. Jo vaig viatjar per allà durant un temps i alguns em els vaig trobar amb un sentiment fortíssim. I altres deien, no, més val que no ens aventurem, que Dinamarca posa molts diners aquí. El problema és que ara han trobat petroli, però són tan respectuosos amb la natura
que no
un elevat tant per cent vota per no treure'l, perquè els hi alteraria l'ecosistema que tenen.
Carai.
En canvi, maten moltes balenes, famoses aquelles...
Aquí, si trobéssim petroli, em sembla que no ens ho pensaríem dues vegades, eh?
I no hi hauria ni aquí, referèndum.
No, que va, que va. Doncs escolti'm, ens ha agradat molt aquest viatge per les zones fredes, de les zones encara fredes, d'aquí uns anys seran una miqueta menys fredes. Quin serà el proper viatge que faràs?
El proper viatge me'n vaig al setembre a la Xina, a les monestirs tibetans, a la província de Gansu i Chengdu.
Allà fa una mica més de calor, però tampoc tant, eh? Perquè
no,
està molt amunt.
Estaré 3.000 metres i allà a setembre-octubre ja comença a fer força fred.
Doncs Xavier Moret, ha estat un plaer refrescar-nos aquesta tarda i espero que la gent que ens estigui escoltant i que decideix les vacances a última hora, doncs mira, hagi tingut una font d'inspiració gràcies a Gravetat Zero de Catalunya Ràdio. Fins ben aviat.
Gràcies.